Ara us deixem, com cada dia, en bona companyia amb els esports. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
L'esport al punt.
El Barça ja ha començat l'activitat a la Xina, el primer destí de la gira asiàtica de l'equip blaugrana. Després del llarg viatge fins a Pequín, els jugadors de Ryker van ser rebuts a l'aeroport per alguns aficionats matiners i més tard, al migdia, a hora catalana, ja han tingut temps de fer el primer entrenament, de fet un entrenament que encara no ha acabat, i les primeres declaracions a la Xina. Saludem l'enviat especial de Catalunya Ràdio en aquesta gira, Jordi Borda, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Molta calor, suposo, a Pequín, una agenda plena d'activitats i la preocupació pel canvi d'horari, Jordi, que gairebé s'ha oblidat davant dels problemes pel que has comentat d'organització a Pequín.
Sí, perquè mira, no fa ni 24 hores que som a Pequín i n'hi ha més que suficient per esgarrifar-se pensant com poden sortir els Jocs Olímpics de l'estiu que ve, que ha d'organitzar la capital xinesa. El primer dia de la gira asiàtica del Barça és una mena de caos, però cal dir que el club tampoc hi ha pujat gens de la seva part, almenys de moment.
Zambrota s'està destacant com el més mediàtic. Ha estat protagonista als dos actes institucionals fins ara. A la roda de premsa de cortesia, en què Zambrota, Ryker, Valdés i també a Vidal han seguit els parlaments llargs en xinès sense traducció simultània, i també més tard en un acte comercial de la marca Nike, en què centenars de xinesos han esperat hores per veure Ronaldinho i no ho han aconseguit. Tot això després d'un viatge d'11 hores, on ha dormit pràcticament tothom, menys els membres del cos tècnic, la identitat dels quals no revelarem aquí, addictes a la nicotina, que han tingut un petit espai reservat per atendre els seus vicis.
Doncs ha estat les primeres hores del Futbol Club Barcelona, dels jugadors de Ryker, en aquesta gira a la Xina. Com dèiem, Ryker, que ja ha fet les primeres declaracions, Jordi, en aquesta gira, i el tècnic blaugrana ha avisat que no farà, de moment, jugar junts a totes les estrelles blaugrana.
Sí, en certa manera ha donat un disgust als xinesos. Ronaldinho i Henry Lletó no jugaran junts contra el Peking Guoan, el rival del Barça, diumenge aquí a Pequín. Ryker manté l'ambigüitat en aquesta qüestió. Alinearà equips semblants als que vam veure els amistosos a l'estaig d'Escòcia i avisa que al mig del camp titular tampoc no està decidit, que ningú es deixi portar per la teòrica suplència de Deco.
Creo que dos partidos más hago un poquito, una mezcla para que la mayoría de los jugadores puedan participar y después quizá poco a poco entrar un poquito más en términos del equipo, ¿no? Pero esto también puede variar cada semana, pero un poquito más de lo que pensamos, que estamos pensando. Eso significa que los jugadores entrando en el campo segundo tiempo son igual importantes como los jugadores entrando en el campo primer tiempo. Entonces, ahora mismo no se puede sacar todavía conclusiones.
Mentrestant, després del toc d'atenció del president Laporta, els qui critiquen els efectes de la gira, els jugadors han suavitzat les seves crítiques als efectes del llarg viatge al continent asiàtic. Ryker accepta aquests efectes.
L'única cosa és important que hay que planificar, ¿no? Que y que hay la posibilidad de hacer bien. No es solo jugar los partidos, viajar, esto no será una buena cosa. Pero estamos yendo y planificando siempre para que el equipo sí que efectivamente se pueda entrenar también.
I Valdés, políticament correcte, també evita problemes a l'hora de parlar dels efectes de la gira.
Que sí que son buenas giras, dado que también llevamos el nombre de nuestro club fuera de nuestras fronteras, representamos al Barça, también a dar a conocer nuestro club y nuestro sentimiento. Y bueno, nosotros tenemos y disponemos de todos los medios aquí para trabajar igual que en cualquier sitio, con lo cual yo creo que dejando de lado los viajes que también organizamos cómodamente, creo que es un buen sitio donde podemos trabajar y ponernos en forma de cara a la temporada.
Doncs, com dèiem, primeres declaracions de jugadors del Barça i també de Rijkaard en aquesta gira asiàtica que ha començat a Pequín i amb aquests programes també d'organització que ens comentava el Jordi Bordat. Hi haurà temps, suposem, perquè s'arregli alguna cosa. Recordem, aquest primer partit aquí a la Xina, a Pequín, han de viatjar després al Japó i tornar més tard cap a la Xina. Gràcies, Jordi Bordat, gràcies, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Deixem el Barça, parlem de l'Espanyol. Avui l'estatge de pretemporada que fa l'equip a Anglaterra. S'ha tornat a parlar del futur de Jonatas i també de Gorka. Aquest cop ho ha fet un dels seus companys, el davanter Luis García. Catalunya Ràdio, enviada especial, Marta Casas, bona tarda.
Bona tarda. Després que Paco Herrera fes ahir un repàs de les intencions del club pel que fa a les altes i baixes, avui Luis García ha fet una valoració dels diversos casos. Ha estat contundent pel que fa a Jonatas. El que importa, segons ell, és l'equip. A partir d'aquí, que Jonatas faci el que vulgui.
Lo único que tiene que prevalecer aquí es el grupo y no hay que personalizar a nadie, por eso me da igual.
Menys dur ha estat amb Gorka. El seu futur continua en compart d'espera. Des de Bilbao s'assegura que ja s'ha fet una oferta de 4 milions i mig d'euros i que només falta aclarir la fórmula de pagament. Luis García assegura que ell veu el porter tranquil.
Está trabajando bien, está muy centrado y está intentando pues ponerse al máximo de cara a la competición. Creo que está bien en su lugar.
A nivell personal, reitera que vol quedar-se a l'Espanyol, tot i que soni un possible interès del València. I sobre el fitxatge d'un davanter centre, confia en les opcions de Jonathan Soriano.
Quizás se le ha metido mucha presión desde que debutó, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Creo que hay que darle tiempo. Es un futbolista, como te digo, aprovechable y creo que tiene gol, ¿no? Y indudablemente el resto de los delanteros tienen mucho gol. Por eso pienso que la posición de delantero ahora mismo está bastante bien cubierta, aunque, como digo siempre, el que tiene que decidir es el míster y el director deportivo.
L'equip dina en aquests moments a l'hotel de concentració a Ashby i descansa fins a les 6 de la tarda. Aquella hora farà una segona sessió d'entrenament.
Gràcies, Marta. Més futbol. Encara hem de dir que queden un grapat de dies per al començament de la Lliga de Futbol a Primera, però avui ja s'enceta la competició en altres països europeus, com ara Bèlgica, amb el primer partit que jugaran el Malines i l'Anderlecht. També comença avui el torneig Apertura a l'Argentina enmig d'una profunda crisi general. Sense jugadors carismàtics, amb els problemes habituals dels seguidors radicals que han obligat a limitar els aforaments dels estadis i sense televisió en obert, el San Lorenzo i el Boca Juniors es tornen a perfilar com a grans favorits. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comença l'espectacle de nou aquí a l'Argentina amb l'inici del torneig Apertura després d'unes quantes setmanes de pretemporada en les que els grans equips argentins han intentat reforçar-se, tot i que no hi ha hagut grans incorporacions. San Lorenzo, equip modestíssim d'aquí de Buenos Aires, intentarà demostrar que el campionat anterior guanyat per sorpresa a tothom, el Clausura, no ha estat simplement una casualitat fruit de la sort que tenen de tant en tant els equips petits. El tècnic del club de moda aquí a l'Argentina, Ramon Díaz, ha estat tan confiat que ha incorporat com a jugadors els seus dos fills. Ara bé, com explica ell mateix, cal encara estar atents per veure com acaba el colabrot Juan Román Riquelme si torna al Villarreal o bé es queda al final a Boca Juniors.
Este año hay que esperar a ver lo que pasa con Riquelme y seguramente todos los equipos que están ahí, ya sea Independiente, Racing, San Lorenzo, River y Boca y Estudiantes, todos los de siempre van a estar para pelear el campeonato.
Boca Juniors espera que a darrera hora es produeixi un miracle i que Riquelme es quedi. Ho diuen alguns jugadors conscients que el club no ha donat a ningú el seu dorsal per si de cas.
Estamos entrenando de la mejor forma. Obviamente si viene Riquelme mucho mejor, sabemos lo que le puede dar al equipo. Nosotros seguimos entrenando pensando en el partido del domingo.
A banda de San Lorenzo i Boca Juniors, caldrà estar pendents d'altres equips com Independiente, Racing, Estudiantes i River Plate, sempre favorits per fer-se amb la Lliga Argentina. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
I encara tenim temps per un altre punt de futbol. A Nyon avui s'ha fet el sorteig de la fase prèvia de la Lliga de Campions. S'han entrat en aquest sorteig el València i el Sevilla. Un altre equip de la Lliga Espanyola, l'Atlètic de Madrid, també coneix el seu rival a la primera ronda de la Copa de la UEFA.
Els equips que han de disputar la prèvia de la Champions d'aquest any, el Sevilla i el València, ja saben els seus rivals. El Sevilla s'enfrontarà amb l'AEK d'Atenes en un partit amb morbo, ja que l'actual tècnic de l'equip grec és Llorenç Serra Ferrer, exentrenador del Betis. Un partit difícil per als de Juan de Ramos, tenint en compte que a la fase prèvia hi acostuma a haver rivals de menys entitat i que l'AEK s'ha reforçat bé amb els fitxatges estrella de Rivaldo i l'exdefensa del Villarreal, Arruabarrena. L'anada jugarà al Sánchez Pizjuán el 15 o el el 14 o el 15 d'agost, perdó, i la tornada en terres gregues el 28. El València ha tingut més sort, però encara ha de saber si haurà de jugar contra el Debrecen hongarès o bé amb l'Elfsborg suec, ja que encara han de disputar el partit de tornada de l'eliminatòria. En el d'anada, l'equip suec va vèncer per 1-0. L'equip txec també haurà de jugar el primer partit a casa el mateix dia 14 o 15 d'agost i la tornada la jugarà els dies 28 o 29. Pel que fa al sorteig de la fase prèvia de la UEFA, on l'Atlètic de Madrid era un dels bombos, ha emparellat els matalassers amb el Vojvodina serbi. L'anada jugarà al Calderón el dia 16 d'agost i la tornada el 30 a l'estadi de l'equip serbi.
10 minuts i les 3 de la tarda.
Jo aprofito el cap de setmana. De la manera més fàcil i còmoda, m'enduc la carn, el peix, la fruita i la verdura, ah, i fins i tot el marisc. Tot de la millor qualitat i a uns preus. Mira, mira, com aquests.
Carbassons en safata verda, 0,85 euros al quilo.
Les ofertes cap de setmana d'Hipercor. Compra bé per viure millor.
A Barcelona, Cornellà i Girona.
L'esport al punt.
Deixem el futbol perquè hem de parlar també del Mundial de Fórmula 1. Avui es disputa la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria. Recordem que la general del Mundial, Hamilton, té 2 punts més que Fernando Alonso. Ahir, per cert, cap dels 2 pilots de McLaren va fer declaracions seguint les ordres de la seva escuderia a causa de la polèmica oberta amb Ferrari. Anem al circuit d'Hungaroring. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Està disputant la segona sessió dels entrenaments lliures d'aquest divendres. De moment, Fernando Alonso marca el millor temps. És l'únic pilot que està capaç de baixar de l'1,21 segons per volta. Segon, Heikki Kovalainen, a 364 mil·lèsimes d'Alonso. Tercer, Lewis Hamilton, l'actual líder del Mundial, que se situa a 0,4 del seu company d'equip. Per trobar els pilots de Ferrari hem d'anar fins a la 6a posició per trobar el finlandès Kimi Raikkonen i trobem a Felipe Massa a la 8a posició. Per tant, Fernando Alonso, on queden 38 minuts perquè acabi la segona sessió dels lliures d'aquest divendres, que domina la primera, la dominada Robert Kubica, el pilot de BMW, ha marcat el millor temps avui a la primera sessió dels lliures, seguit de Felipe Massa, de Kimi Raikkonen, Alonso està quart al matí i Hamilton 5è. Per cert, que entre la guerra d'espies i també entre tot el que ha passat en el món de la Fórmula 1 a les últimes setmanes, ha tornat a parlar avui Nigel Stepney, l'ex de Ferrari, que diu que no va revelar res a McLaren sobre les irregularitats dels terres plans dels Ferrari després d'haver-se imposat a la primera prova de la temporada al Gran Premi d'Austràlia. Així doncs, Stepney, que desmenteix el que va explicar el cap de l'escuderia britànica Ron Dennis ahir, Ron Dennis acusava Stepney d'haver estat qui havia passat aquesta informació. Stepney també ha dit que McLaren sabien perfectament les irregularitats dels monoplaces italians perquè es veien a simple vista i que no els calia cap confidència. D'aquí 37 minuts acabarà aquesta sessió dels lliures. Alonso, que de moment domina amb el millor temps.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
I encara no deixem el motor. Avui també es disputa la primera etapa del Rally de Finlàndia.
Pel moment, Marcus Grönholm encapçala la general 0,8 de segon per sobre del seu company d'equip, el també finlandès Mikko Hirvonen. Sebastián Loeb es manté tercer a 12 segons de Grönholm i el català Xevi Pons ocupa la 9a posició a 1 minut 18 segons del líder. L'espanyol Dani Sordo està situat en la 7a posició per darrere de 2 Subarus a 47 segons de la primera posició. Recordem que Grönholm lidera el Mundial de Ral·lis amb 64 punts, Loeb és segon amb 56 i Sordo és quart a 37 punts del lideratge.
Has vist l'edifici que estan fent aquí al davant? És com si estigués girat cap al sol.
És clar, l'estan fent així per aprofitar al màxim l'energia solar.
Per escalfar l'aigua?
Per escalfar l'aigua i perquè un edifici ben orientat és més fresc a l'estiu i a l'hivern necessita menys calefacció. D'aquesta manera, tu estalvies tot l'any.
Ho tindrem en compte, ara que busco pis.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. Endesa, patrocinador oficial de la 32a America's Cup a València.
Sis minuts i les 3 de la tarda, hem de parlar també de bàsquet. Estem pendents de la decisió de Joan Carles Navarro pel que fa a les seves poques opcions, de moment, de poder disputar la pròxima temporada la Lliga Professional Americana, és a dir, marxar a jugar a la NBA. De moment, avui s'ha de decidir.
L'escorta del Barça està concentrat amb la selecció espanyola, encara que està pendent de saber si pot fer el salt a la NBA. Recordem, el club blaugrana li va donar fins aquesta mitjanit perquè tanqués el seu traspàs a un equip de la Lliga Nord-Americana. El Barça estaria disposat a donar-li al jugador un marge d'uns dies si avui arriba a un acord inicial de traspàs, però en cas contrari donaria per tancat el tema. Tot i que es preveuen noves reunions avui, tot fa pensar que Navarro continuarà al Barça. L'únic que podria permetre la seva marxa a l'NBA seria una millora de l'oferta dels Grizzlies als Wizards, propietaris dels drets de Navarro. L'equip de Memphis ha ofert 1 milió per temporada, quantitat insuficient, perquè la bomba ha de pagar al Barça 3 milions d'euros perquè l'alliberi de la clàusula de rescisió. Els blaugrana estan pendents de la decisió de Navarro per acabar de definir la plantilla per la temporada que ve.
Més bàsquet fins al setembre no comença a Madrid. L'Eurobàsquet, com a prèvia d'aquest campionat, aquest vespre es comença a jugar l'Europeu Sub-18. La selecció espanyola debuta avui contra Romania. 4 catalans formen part de l'equip espanyol, on destaca per sobre de tots el base de la penya, Ricky Rubio.
Emmirallats en els sèniors, campions del món, la selecció espanyola júnior afronta l'Europeu de Madrid amb moltes ganes. Debuten avui contra Romania, 8:15 del vespre, i al mateix grup es trobaran Sèrbia i Rússia. Un grup realment complicat, com reconeix el seleccionador espanyol sub-18, Luis Gil.
El grupo es muy complicado, la verdad, que parece más un cuarto de final o una semifinal que un grupo de fase previa. Pero, de todas formas, como decimos, para ser campeones, otra medalla hay que ganar a todos o casi todos, entonces tenemos que ir partido a partido, minuto a minuto, como dicen los jugadores, para intentar llegar al máximo posible. La verdad que tenemos a Rusia con Kostov, uno de los mejores jugadores de Europa, y Serbia con Mapa.
El base del DKB Joventut, Ricky Rubio, és el referent, l'estrella de l'equip, i espera completar una temporada magnífica. Gil diu que ho està paint tot amb molta maduresa.
Ricky, la verdad que tiene una madurez impropia para su edad, y la verdad que está llevando todo este tema perfectamente, y él no ha estado durante el año en las concentraciones previas con nosotros, pero se ha integrado perfectamente al grupo, ya que los conoce desde hace 3 o 4 años, y estuvo junto con 9 de esos jugadores en León hace 2 años, y la verdad que él es un jugador que hace mejores ordenes y que todo el mundo está deseando jugar con él.
A l'equip júnior espanyol també hi ha 3 catalans més, l'escorta del Barça, Xavi Rabasseda, de 2 metres, i que segons el seleccionador serà el segon referent de l'equip, l'escorta del DKB Pere Tomàs, de 2-0-2, i el pivot de Barça, Òscar Raya, de 2-0-8. Només 2 equips de cada grup es classificaran per a la segona fase, que jugarà entre dimarts i dijous que ve. Les semifinals de l'Europeu Júnior de Bàsquet seran dissabte i la final diumenge.
En aquests últims minuts de l'Esport del Punt hem de parlar també de waterpolo. Finalment, l'Hospitalet ha renunciat a jugar a la Divisió d'Honor. La plaça que havia deixat lliure al València ha viatjat cap a Sevilla.
En un primer moment, l'Hospitalet va demanar oficialment la plaça de la Divisió d'Honor que el València deixava lliure, però el seu pas per la Divisió d'Honor l'última temporada, en què han acabat últims amb un sol punt, els va fer reflexionar i, finalment, el Club Natació L'Hospitalet ha renunciat a la plaça. El president de l'Hospitalet, Francisco Martín, ho explica.
Ser el único equipo en División de Honor totalmente amateur iba a ser muy complicado, muy difícil, más habiendo visto pues eso, la experiencia que tuvimos el año pasado, siendo el equipo con menor presupuesto dentro de la División de Honor. Y lo que hacemos es sencillamente quedarnos en la primera división, que no es poca cosa, y además hacer un plan de desarrollo conjuntamente con la federación. Tenemos el apoyo de la federación, así me lo comunicó ayer el señor Pera Rubert, para un poquito desarrollar el waterpolo desde la base hacia el primer equip absolut.
A partir del mes que ve, 2 tècnics de la Federació Espanyola de Natació aniran a l'Hospitalet per analitzar exhaustivament l'estat de l'esport des de l'escola de waterpolo i fins al primer equip i els aspectes que es poden millorar. Un d'aquests tècnics serà el mateix seleccionador espanyol de waterpolo, Rafa Aguilar. El president de l'Hospitalet parla d'aquest pla de desenvolupament del waterpolo a l'Hospitalet.
Entrando en algo que a mí además me motiva bastante, que es el hecho de hacer un plan de desarrollo del waterpolo. No tan solo en el Club Natación Hospitalet, mi idea era llevarlo a toda la ciudad de Hospitalet. Piensa que también hay equipos que están ahí en waterpolo en la ciudad de Hospitalet, como es la Agrupación Esportiva Santa Eulalia. Yo ahora tengo reuniones con ellos para ver si nos podemos inculcar los dos en ese plan de desarrollo del waterpolo. Y a partir de ahí, desde hacer partidos internacionales a generar esa ilusión por el waterpolo que siempre ha habido en la ciudad de Hospitalet.
Així doncs, l'Hospitalet no jugarà a la Divisió d'Honor de Waterpolo i la plaça que està lliure l'ocuparà segurament el Sevilla.
Últim minut de l'Esport al Punt, hem de parlar de natació. Avui s'ha disputat la segona jornada de l'Open París.
Javier Noriega s'ha classificat per les semifinals en la modalitat de 50 lliures, mentre el català Eduard Lorente ha quedat eliminat en la mateixa prova. L'altre català que competia aquest matí, Ashvin Wildeboer, no s'ha pogut classificar per la següent ronda en la modalitat de 200 esquena, però sí que ha quedat classificat per la final en la modalitat de relleus amb Espanya, formant equip amb Borja Iradier, Rafael Muñoz i José Antonio Alonso.
I un últim apunt de futbol, el Nàstic avui ha anunciat la contractació del porter Juanmi, un porter procedent del Múrcia amb experiència a la primera divisió. Havia jugat al Saragossa i també al Deportivo. Ho deixem aquí. Gràcies. Fins demà. Bona tarda.